Salutacions. L'Esbart Sant Cugat surt al carrer a celebrar el seu 50è aniversari amb més d'una quinzena d'activitats per a tots els públics. De divendres a diumenge, el parc de Ramon Barnils es vestirà de gala per posar en valor la trajectòria en la difusió de la dansa popular i tradicional catalana de l'entitat. Així, la ciutadania podrà gaudir durant 3 dies i de forma gratuïta de concerts, cercaviles, menjars populars i espectacles de dansa. Ballàvem, ballem i ballarem és el lema de l'aniversari. A més, la coixinera, l'osa, Son de Rosas, Calceta Estradis i PD Ferralla completaran la proposta musical de la festa. La irrupció de noves substàncies psicoactives, els canvis en els hàbits de consum de drogues i la necessitat de coordinar millor els recursos preventius són els eixos centrals de la 8a jornada perifèrica organitzada per la xarxa Perifèrics, que tindrà lloc aquest divendres 30 de maig al casal de Torreblanca. Sota el títol Noves substàncies, noves aliances, prevenció i comunitat, la trobada reunirà professionals del món de la salut pública, l'educació, l'àmbit social i el lleure, per reflexionar conjuntament i actualitzar coneixements davant d'un context en constant transformació. La trobada està pensada principalment per a professionals del sector. La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra aquest estiu la 40a edició del seu curs d'estiu amb el títol Un nou desordre mundial. Del 3 al 9 de juliol, la Unió Sant Cugatenca acollirà una setmana de reflexió crítica amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzaran les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. Des de Sant Cugat, Òscar Morte i Diana Bertolín han creat Afanov, una marca de ventalls que vol allunyar-se de la imatge folklòrica i antiquada d'aquest objecte que sovint s'associa a la iaia. Amb una aposta clara pel disseny, la sostenibilitat i la inclusivitat, aquests santcugatencs han aconseguit posicionar-se en mercats internacionals amb l'objectiu de convertir el ventall en un accessori de moda per a tots els gèneres i edats. Després de treballar anys en el sector del disseny aplicat a l'interiorisme, Òscar Morte i Diana Bertolín van decidir donar un gir a la seva trajectòria arran de la pandèmia. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
La tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Informació de servei, anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit, perquè s'ha acabat fent, no hi ha moltes complicacions de cues remarcables. Únicament sí que tenim un tram de 3 quilòmetres de lentitud i aturades a la C58. De fet, tant la C58 com la C33, les dues entre Montcada i el Nus, van força plenes. Les dues rondes de Barcelona també augmentant en sentit Trinitat a diferents trams, en el cas de la de Dalt a la zona de l'Hospitalet, més davant també a Sant Gervasi i també a l'Atura d'Horta, i en el cas de la litoral, sobretot de Zona Franca, a Montjuïc. En tot cas, com dèiem, a la resta, de moment, sense més complicacions. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La castellarenca Àngels Gálvez ha crescut darrere del taulell i des de ben petita sabia que hi continuaria quan es fes gran. Des de fa un any és la nova gerent de Càrniques Merche, un negoci familiar, molt arrelat a castellà, amb gairebé mig segle d'història. L'Àngels la tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Àngels, Rocío, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àngels, ara ho explicava la Carme, que portes tota una vida envoltada de, no sé com dir-ho, de carn, d'embotit, perquè una mica la teva vocació i aquesta feina que dus a terme a Càrniques Merche la vas començar ja des de ben petita, no?
Molt petita. Sempre m'ha agradat, eh? I antigament, abans de tenir la carnisseria aquí al carrer Montcada, teníem un supermercat i doncs ja m'agradava ajudar a la carnisseria, a la fruiteria, vendre. Jo sempre he volgut vendre, ja ho sabia, que voldria vendre.
T'agradava estar darrere del taulell, eh?
Sempre, sempre, sí.
I en quin moment decideixes que... Perquè, clar, és un negoci familiar, és veritat que tu estaves amb els teus pares quan sorties del col·le o a caps de setmana, però en quin moment decideixes que la teva carrera professional, la teva trajectòria, es dedicarà també al món de les carnisseries?
Deixar d'estudiar, no deixes mai, perquè et vas formant, aprofundint en el que tu vols fer, però deixar, per exemple, d'anar a l'escola el dia a dia amb 17, perquè al matí jo ja anava a l'obrador a ajudar el meu pare, sobretot, doncs, a fer botifarres, a fer fuets, a elaborar el que havíem de vendre a la botiga, i que a la tarda anava a escola. I la primera hora, de 3 a 4, doncs, pots imaginar que el que passava, doncs, que jo m'adormia, perquè m'havia llevat a les 6 o abans. I vaig dir, doncs, és que això no és el meu, jo m'estimo més anar a vendre. I vaig començar a venir, doncs, en sèrio, amb 17 anys.
I aquesta vida que era tan dura en comparació a la dels teus companys d'institut, com ho portaves, sí, això? Perquè, esclar, tu matinaves moltíssim, sí, és una feina dura. Què et semblava?
Més que el dia a dia, era potser els caps de setmana, que doncs jo feia bàsquet i, clar, havia de venir a ajudar. I era més important, havia de venir a ajudar. Llavors sí que m'hagués agradat més poder anar a jugar a bàsquet, però, clar, si el dissabte hi havia feina, doncs jo havia de venir aquí. Però el dia a dia, doncs, feia les dues coses, eh? El que sí que és cert que a la tarda, quan plegava de Sabadell, de l'escola, doncs has d'estudiar, has de fer deures i penses, m'haig de llevar a les 6. I és això, doncs, el que vaig dir, no pot ser, les dues coses no poden ser.
Què és el que més t'agrada de la teva feina?
De cara al públic, atendre.
El contacte amb la gent.
Sí.
Explica'ns una mica com seria el teu dia a dia.
Doncs jo ara estic a la botiga i jo porto més aviat totes les compres d'aquí de la botiga i el personal, sobretot. I a l'obrador hi ha encara els meus pares, doncs, que estan, entre cometes, però estan, per sort nostra, encara hi són, i la meva germana, que és la que està a l'obrador, amb un altre equip, que ells són els que ens preparen perquè nosaltres puguem vendre a la botiga. Ara mateix, farà uns 3 anys o així, vam haver de tancar la parada del mercat perquè no teníem suficient personal, llavors les noies que teníem allà les vam assumir aquí a la botiga i vam decidir de no tancar a migdia i donar un ventall més ampli d'horari, i fem de 8 a 8 i doncs vam col·locar les noies d'allà aquí a la meva botiga on estic jo. I som 18 persones, que és déu-n'hi-do. Per una sola botiga, 18 persones, bueno, clar, aquí som 10 o 11 potser, i la resta estan a l'obrador.
I a més, vagis a l'hora que vagis, sempre hi ha gent, eh? Comprant, bueno, vull dir. Que teniu clientela molt fixa, no? De tota la vida,
sí,
no només gent, sí, més, sí, gran, que potser sí que fa temps que us coneix.
I gent molt
jove,
també, per sort. Ens fa molta il·lusió quan... A mi personalment, que m'agrada molt tallar, per exemple, xai, entrecots, és com un repte. Contra més difícil m'ho posen, més m'agrada. I... doncs quan venen nois joves a divendres, dissabte, per buscar per un xuletó, no? Per un entrecot, per fer amb els companys i compartir, m'encanta, perquè la gent jove també valori el que està menjant, és molt guai, molt.
Encara hi ha gent que fa aquest esforç, no?, d'anar a la carnisseria perquè hi ha producte, sí, de qualitat, encara, sí, diguéssim que no teniu la competència aquí, almenys a Castellà del Vallès, de grans superfícies, no? La gent confia en el comerç molt, de proximitat.
Molt. I saps què trobo? Doncs que des de la pandèmia cap aquí s'han acostumat molt a fer comandes via WhatsApp, via app, per telèfon, i saben que quan la rebem els diem ok, i quan està feta les avisem, no han d'esperar, i cadascú posa el seu temps amb altres coses que tenim, no? Doncs de hobbies o el que cadascú vol fer, i el temps que estarien fent una cua, doncs saben que poden aprofitar en un altre lloc i tenim moltes, moltes comandes. Potser si som 5 al matí, 2 persones estan fent comandes només per poder donar el servei de... Perquè clar, si tu vens a comprar i has d'esperar-te una hora, no tothom té una hora. O deixes els nens amb un extraescolar i vols passar dies, saps? I molt bé. Per sort, tenim molta clientela molt fidel, i és això. Doncs igual que al matí hi ha gent gran, no?, de tota la vida, que em fa molta gràcia perquè ve gent a comprar, però llavors també venen els seus fills, que jo he vist potser néixer, i ja venen a comprar per casa seva. Doncs això m'agrada molt.
Quines són les èpoques més fortes del negoci, quan hi ha més moviment?
No, aviam, feina n'hi ha sempre, però més fort, clar... A novembre, perquè comencem a promoure ja el Nadal amb el Black Friday, ja comences a avançar les compres, i clar, és un esforç que fem aquella setmana molt gran, perquè fem ofertes perquè la gent pugui guardar, no?
Per congelar, espai. No? Vols dir?
Clar. Clar, perquè abans que no... Clar, el desembre, llavors, doncs, és la demanda. Les coses, doncs, s'apugen de preu perquè és per la demanda, i clar, el desembre, doncs, ja és tot el mes una locura. Però, bueno,
suposo que també alguna vegada heu vingut a Connectats per parlar-nos de Dijous Gras, que aquí teniu la mà trencada, vosaltres, de fer botifarres.
Molt. Aquest any ha sigut molt, molt, molt guai, perquè clar, el dissabte que ho havíem de fer va ploure, que era la primera vegada que ens plovia, mai no ens havia plogut, i és com, tot i així va venir gent, però et quedes com una mica aixafat. I vam demanar permís si podíem sortir, i al sortir entre setmana ha sigut molt... molt enriquidor, la gent venia agraïda de no haver de fer la cua dins la botiga, perquè allà doncs, hi havia 2 persones i en un moment doncs, compraves el que volies. Tu doncs et tasta botifarra, però al final que la gent faci poble, clar, jo puc inventar-me 20 tipus de botifarres, però si tu no vens, no serveix de res, no? I molt, molt. I la gent es presta, que mira, aquest any hem fet aquestes 4 diferents i tothom les vol tastar.
Quantes heu fet l'última edició? Perquè eren una pila, eh?
Penso que entre botifarres i bulls crec que van ser 28.
Déu-n'hi-do, eh? Ostres,
sí.
I...
Ens marquem molt per la tendència, no? La novetat, el que la gent demana. Aquest any, per exemple, ara està molt de moda doncs el guanciale, que és una cansalada del coll amb pebre. Doncs vam fer una botifarra que portava guanciale i formatge parmesà, que era com una tipus carbonara. Formatge Stilton amb nous. Doncs la gent, sempre hi ha alguna molt més atrevida, com amb galetes Lotus i xocolata, que durant l'any no la fem, però aquells dies, doncs, està.
Vosaltres heu notat, per exemple, que l'augment de preus o la pèrdua de poder adquisitiu també ha fet variar els gustos dels consumidors quan van a la botiga?
Home, aviam, de ser realistes, és que tot s'està pujant molt, que nosaltres ens ajustem al màxim, ens estimem més vendre més i guanyar menys que no pas vendre car, i doncs tu dius un dia oi, doncs mira, estava molt bo, però clar, no puc anar cada dia, jo m'estimo més que puguis venir cada dia. De dilluns a dijous, doncs sempre intento pensar ofertes diferents i doncs que la gent pugui que tingui aquest reclam, no?, i que puguin omplir la nevera diferent. Si aquesta setmana, per exemple, hi ha pollastre d'oferta, la setmana que ve potser serà vedella, i a la següent porc, perquè hi hagi una varietat i que la gent cada setmana pugui trobar coses que siguin assequibles.
Quan has dit que us anàveu adaptant una miqueta a les noves tendències i als gustos, ara pensava, sí, no sé si també teniu producte per a vegans.
Doncs mira, nosaltres fem unes hamburgueses, que les fem nosaltres, 4 tipus d'hamburgueses, una és vegetariana i 3 són veganes. Perquè saps què passa? Que a totes les cases sempre hi ha una persona que potser no menja carn, o encara que mengis carn per complementar la resta de l'àpat, no? Si fas un bistec, el pots acompanyar doncs, amb una hamburguesa que sigui de verdura. I clar, és com un error de dir, no, vegans no, una cosa porta a l'altra, perquè aquí venen moltes mares i iaies, doncs mira, és que la meva neta no menja llom, doncs mira, aquesta hamburguesa li agradarà, i va molt bé. Sí que hem intentat també vendre doncs pasta farcida, pizzas, però és difícil, és molt més difícil. A nosaltres, per exemple, hamburgueses sí, però amb ventall més ampli ens costa més.
De vegades, quan hem convidat el gremi de carnissers aquí al Connectats, una de les qüestions que sempre ens comentaven era que faltava relleu professional, no? Relleu generacional en la professió. Tu ara mateix, clar, tu encara ets molt jove, com veus aquesta situació? Perquè ens comentaves que com a gerent de Càrniques Merche, una de les teves feines també és gestionar el personal, no? Tu veus que hi ha gent jove que ara doncs, estigui interessada en aprendre l'ofici i en dedicar-se a aquest àmbit?
No.
No.
Mira, aquest any ha començat una FP dual, que ja surt la primera generació. Dilluns que ve anem a que els entreguin els diplomes amb aquesta primera tanda, i ha començat el febrer, va començar el segon, que nosaltres tenim a 3 persones que hem assolit en pràctiques, i clar, són relativament joves, però jo no, es fa pena de que la gent no vulgui aprendre un ofici, però també et dic que ni el nostre ni cap, no sé, hi ha com una desgana i no tothom pot estudiar ni... Són oficis que són macos, que és que no sé amb què hem fallat, potser els pares, perquè jo també m'incloc com a mare, que els nostres fills no volen continuar les nostres feines, però ben bé tampoc no sabria dir-te què ha fallat, perquè ara jo antigament, quan vaig començar a treballar, venia totes les hores, i potser eren 80 i no passava res, perquè era lo normal i no passava res. Que ara no, ara des de que jo vaig tenir les meves filles, tinc les meves tardes, he pogut fer tot amb elles, portar-les a tot arreu, i les noies que tenim, tothom fa les seves hores i sempre intentem de donar un horari, ajustar l'horari a el que ens demanen les noies i el que jo necessito. I no sé, tampoc no sé per què ha passat, on hem fallat, però fa pena, eh?
Àngels, et volia preguntar, perquè és clar, fa uns anys que vas una mica agafar les regnes del negoci com a nova gerent de Càrniques Merche. Quin és el rumb que li vols donar tu a l'empresa, no? Quin t'agradaria que fos el futur, el full de ruta?
Doncs no m'agradaria variar molt de com els meus pares ho han fet, primerament perquè jo no els hi voldria fallar. Perquè si aquests 40 i pico d'anys que han estat ells amb el nom Càrniques Merche ha funcionat, doncs és com que és que no els vols fallar. I tot i així, mira, jo per exemple, ara fa un any que sóc la gerent perquè els meus pares doncs s'han de jubilar, clar, és que al final tenen una edat. Però abans de que arribés a aquest punt, he anat amb una coach per preparar-me, perquè, clar, jo només de pensar que havia de ser jefa, m'agafava, no sé, és que, em posava molt nerviosa de pensar que em quedaria sola sense ells. Però, bueno, que tinc la meva germana, però, clar, cadascuna estem en un punt diferent. Ella porta el seu, jo porto el meu, tot i que som el mateix. Mm-hmm. Però de la cara, no? A mi sempre em fan bromes. Si hem d'anar a la presó, aniràs tu, eh? I jo dic, mare meva. Però és això, que no fallar, eh?
I seguir una miqueta aquesta línia que van començar els teus pares, no? Seria una mica aquest
clar,
resum.
Nosaltres, familiar, no voldríem créixer més d'on estem, perquè pues això, perquè si no hi ha prou personal, no, per més que jo volgués, no puc créixer perquè som les que som. És que no tinc més personal i no hi ha ningú que pugui deixar... Hi ha hores que jo no hi soc i les noies superbé i som un equip, però clar, no hi ha tampoc... molt més.
Àngels, només hem parlat de la carnisseria de Càrniques Merche, però què fas quan no estàs treballant? Quines aficions tens?
Doncs mira, m'agrada anar a caminar, llegir també, doncs a les tardes una estona sí que llegeixo, anar amb els meus amics i sortir, sobretot, tot acabem menjant, eh? Sempre anem a sopar, sempre anem a dinar, tot acaba amb una taula.
Home, deus tenir el paladar superentrenat, no? Quan et posen un tall de carn, dius, és bo o no és bo, no? De seguida ho notes.
Sí, aviam, t'haig de dir la veritat, oi?
Sí, clar.
Normalment menjo peix.
Què dius?
Sí, no t'ho esperaves, potser.
No, m'ha sorprès. És com el titular de l'entrevista. O sigui, no, la carnissera no menja carn, eh? I com
no,
és això?
No, menjo carn fora de casa meva, eh? No, a casa meva cada dia.
Perquè no confies, fora, sí. No, diguéssim?
Perquè a vegades, mira, clar, és això, que tenim el paladar molt fi. Doncs potser no m'agrada, o si no està tendre. També sé el que val i quan veig el que em cobren és com que em fa mal la panxa.
Yeah.
I demano peix, perquè també el dia a dia doncs, no em menjo tant. Però amb qualsevol reunió de carnissers ens passa a tots, eh? No sóc un bitxo raro, eh?
Uh-huh. I ja per acabar, ja que estem parlant de quan anem a sopar o a dinar, si haguessis de fer una recomanació a l'audiència per detectar si la carn és de qualitat o no és de qualitat, quan te la posen al plat, què hem de mirar, no?, quan fem aquest primer tall?
Jo sempre... És l'olor, eh?, l'olor que dona, perquè, clar, un pic està cuinada... ja no es veu el color ni res, però també si tu vas a un lloc que tinguin molta rotació i que hi hagi molta gent, difícilment no serà bona, perquè tenen molta feina. És com jo, si no vingués ningú no podria tenir tant gènere. Doncs clar, si tu tens una rotació de gent i entra molta gent a menjar o a comprar, doncs ha de ser bo a la força.
Molt bé, doncs mira, amb aquesta recomanació, amb aquestes pistes que ens dones, ens quedem amb l'entrevista Àngels Gálvez, gerent de Carnicas Merche, una empresa que porta gairebé mig segle, no?, podríem dir, treballant aquí al Vallès i concretament a Castellà del Vallès. Gràcies per aquesta estona i ens trobem aviat. Bona tarda.
Doncs moltes gràcies. Vinga, un petó. Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui al programa parlem d'una innovació que pot canviar la forma d'abordar la salut mental durant l'embaràs. Ens acompanya la llevadora Marta Jiménez, guanyadora del primer premi de la 30a edició del Premi d'Infermeria Mutu Terrassa pel seu estudi d'intervenció i health amb realitat virtual immersiva per reduir símptomes d'ansietat i depressió durant l'embaràs. Una investigació que demostra com la realitat virtual es converteix en una eina clau per millorar el benestar emocional de les futures mares. La Marta Jiménez és coordinadora de llevadores de la CIR de Mutu a Terrassa, que a Sant Cugat trobareu al CAP de Valldoreix. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, enhorabona pel premi.
Moltes gràcies.
Sorpresa o no?
Sí, sempre. Sí? Home, és competitiu, es presenten molts treballs i amb totes les línies diferents d'intervenció que té Mutu Terrassa, que és tant hospital com primària, i sí, sempre molt agraït que l'equip va ser premiat.
Uh-huh. I com va sorgir la idea de fer aquest estudi amb realitat virtual immersiva aplicada a l'embaràs?
Nosaltres el 2018 vam trobar que el Departament de Salut ens demanava que cribéssim a les dones amb salut mental. Era la primera vegada que es fa un cribatge en salut mental perinatal, no? Que vol dir que durant l'embaràs, durant dos tempos en l'embaràs, preguntem a les dones sobre la seva salut mental. I si les dones tenen puntuacions d'ansietat o depressió greu, les derivem a l'equip de salut mental, no?, que les veu una psicòloga perinatal o un psiquiatre. Ens vam adonar que en aquell moment no hi havia cap estudi de prevalença ni a Catalunya ni a Espanya en salut mental durant l'embaràs, i tampoc hi havia intervencions, no? Llavors, sobretot perquè les dones que presentaven ansietat lleu o moderada, aquestes no les podíem derivar, però no es trobaven bé. Sí. Llavors vam mirar què deia la bibliografia, que es feia en altres països, i vam veure que les llevadores sí que podien fer algun tipus d'estudi d'intervenció amb aquestes dones que no podíem derivar, perquè no estaven tan greus com per anar a la psicòloga prenatal o a la psiquiatra especialista, però no es trobaven bé. I arrel d'un estudi que s'estava fent aquí a la UCI de Molta Terrassa per disminuir el dolor i l'ansietat en els postoperats a la UCI, vam parlar amb el cap de servei de la UCI i ens va posar en contacte amb la fundació i amb l'empresa que ens va realitzar l'estudi, la intervenció a les ulleres, al programa de realitat virtual, i va ser per això que ho vam fer.
Uh-huh. Ens podries explicar breument en què consisteix l'estudi i quantes dones hi van participar?
Sí, és un assaig clínic, que vol dir que tu tens dos grups, un grup intervenció i un grup control. El grup intervenció és el grup que fa la realitat virtual immersiva, i el grup control és el que li fa els controls normals de l'embaràs. Era un grup vam calcular això és un càlcul estadístic, i vam calcular uns 70 dones. Llavors, en la setmana 12-14 passem aquest cribatge, i les dones que realment presentaven una ansietat lleu o moderada se'ls oferia participar. Les dones que deien que sí, les utilitzàvem amb el grup control o el grup intervenció. I les del grup control els explicàvem la intervenció, havien de fer també una sèrie d'escales per saber realment quin tipus d'ansietat tenien, com estava relacionada amb l'embaràs o com no, i llavors els hi donàvem aquestes ulleres. Elles ho provaven a la consulta, miraven si els anava bé. És un programa que és una relaxació que es diu muscular passiva, no és una relaxació guiada, tipus mindfulness. Mm-hmm. I això s'ho enduien a casa i ho havien de fer cada dia durant 6 setmanes. I eren unes sessions d'uns 14 minuts. Un cop havien acabat les 6 setmanes, les recitàvem de nou i fèiem els testos corresponents per veure si els havia anat bé o no.
Clar, l'objectiu, m'imagino, que era reduir aquests estats d'ansietat, no? Que no fossin augmentant, per tal de no influir en el decurs d'aquest embaràs.
Sí, això sí que hi ha molts estudis que, degut a l'augment de l'hormona cortisol que ens porta l'ansietat i la depressió, té conseqüències sobre l'embaràs i el postpart. Llavors, aquesta és com la nostra justificació, no? Vull dir, les dones que tenen molta ansietat i depressió tenen l'hormona cortisol molt elevada, o sigui que tenen més risc de fer un part prematur, de tenir hipertensió, de tenir més visites de seguiment, d'augmentar el consum de tabac i alcohol, de demanar una cesària, fins i tot de tenir més risc de tenir una depressió postpart. I degut a això, sí, és un dels nostres objectius de l'estudi.
Uh-huh. Quines són les situacions o els factors més habituals que poden generar ansietat i depressió durant l'embaràs?
D'això també hi ha bastanta literatura, i sí que sabem que haver tingut una ansietat o depressió prèvia a la vida abans de l'embaràs, això augmenta per molt tenir el risc de tenir una depressió o una ansietat durant l'embaràs. Pensem que l'embaràs és una època que és de vulnerabilitat, no hi ha molts canvis, i sí que aquestes dones estan en més risc. També és una manera també de donar veu a un procés que també està molt silenciat, perquè penseu que té molt estigma poder dir que realment estàs embarassada, que és un moment on hauries de sentir-te molt feliç, no? La societat diu que hauries de ser molt feliç i que tot hauria d'anar molt bé, i poder manifestar que realment no és així, doncs necessites també estar en un entorn segur on no et sentiràs jutjada i realment et sentiràs acompanyada, no? I això és el que intentem fer a la consulta.
Quins són els avantatges que té la realitat virtual respecte a altres intervencions més tradicionals per reduir l'ansietat i la depressió?
Sí, ho vam fer d'aquesta manera, vam tenir l'oportunitat, ja que teníem aquesta empresa que estava fent aquest programa per la UCI, vam pensar que hi havia poca literatura i que realment era millor perquè les dones s'ho podien endur a casa. O sigui, sí que és veritat que nosaltres tenim grups, no? Grups de preparació al naixement, i fins i tot es poden fer grups al CAP d'abordatge de l'ansietat, però és veritat que les dones que estan embarassades són dones que treballen, que són actives i són joves, i ja estan molt recitades perquè venen a tots els controls de l'embaràs un cop al mes i a més es fan les analítiques i a més les ecografies i a més també venen els grups. Llavors vam pensar que afegir a tot això un altre grup era molt pesat i que era una cosa que elles podien fer a casa autònomament. I realment els resultats ens han confirmat que ha sigut una bona idea. Sí.
Mm-hmm. Per tant, d'aquests resultats també es pot concloure que es poden reduir els símptomes d'ansietat i depressió?
Sí, en el nostre estudi ens han sortit els resultats estadísticament significatius tant en l'escala de l'ansietat com a l'escala de la depressió. I això, clar, ens anima com a seguir, no? Perquè és la primera vegada, això era com una prova pilot, i han sigut molt bons els resultats. Tant en el grup intervenció reduïm els símptomes d'ansietat lleu com els símptomes de depressió lleu. I també una cosa que vam fer, que és que els vam donar un rellotge digital i un diari de camp. Llavors les dones, abans de posar-se les ulleres, miraven quin pols tenien, la freqüència cardíaca, i l'apuntaven en aquest diari de seguiment, es posaven les ulleres, feien aquests 14 minuts de relaxació, i al treure's les ulleres es tornaven a mirar el pols. Llavors vam veure que el pols també es reduïa d'una manera significativa. Llavors vam tenir una, a part de les escales, no?, que és com et sents tu, també una mesura més clínica de que es trobaven bé. I llavors vam passar les escales de satisfacció i el 87% de les nostres dones ens van dir que estaven molt satisfetes. Per tant, sí, estem molt contents amb els resultats.
Mira, justament, Marta, anava a preguntar per la valoració que havien fet les dones que han participat en aquesta experiència. Perquè, clar, des del punt de vista, diríem que mèdic, professional, vosaltres també esteu contents, però, clar, elles que són les que pateixen, diríem, també han valorat positivament aquests resultats, no?
Sí, ho vam mesurar de diverses maneres, no? Una manera va ser aquesta escala de satisfacció i sí que vam trobar que el 87% ens van dir que estaven molt satisfetes. Llavors també vam valorar el que es diu l'adherència, la intervenció, que vol dir que realment tu l'has feta. Per això fèiem servir aquest diari i vam veure que el 79% de les dones havien completat 30 sessions, perquè nosaltres els vam dir que era molt important que si la setmana té 7 dies, no, que 5 dies ho havien de fer sí o sí. I al cap de setmana les deixàvem una mica que si no ho feien no passava res, però que de dilluns a divendres ho fessin segur. Llavors vam veure que el 79% ho van fer així, per tant l'adherència era alta. I després vam fer tres preguntes obertes que elles podien explicar-se més, no era tan sí o no, no? Elles es podien esplaiar i sobre com s'havien sentit. I aquestes també van ser interessants. Quan els vam preguntar quins suggeriments tenien per millorar l'entorn i virtual i sobre l'experiència, elles ens van dir que els hauria agradat tenir més vídeos per triar amb diferents escenaris, amb una varietat, per poder triar cada dia una mica quins els agradaria més fer.
Clar. Mm-hmm. I, Marta, la realitat virtual immersiva, penses que pot convertir-se en una eina habitual a les consultes d'atenció prenatal?
Clar, aquí tenim dos aspectes, no? Realment sí que és explorar, no? Tenim és una eina no farmacològica, és segura, és accessible, però clar, això complementa, això no substitueix, no? El que és l'acompanyament i el seguiment que fem a les dones embarassades. No serveix, no?, donar només les ulleres i no fer cap seguiment, això per suposat. Llavors, l'altra barrera que tenim és una barrera econòmica, no? Vull dir, això val uns diners, nosaltres vam guanyar una beca per poder fer aquest estudi i clar, sempre, el que passa és que sempre va bé, no?, unir la tecnologia de l'empresa, una empresa que estigui disposada, no?, a validar un programa que tinguin clínicament amb nosaltres que estem a l'assistència i poder fer convenis amb les empreses per poder validar clínicament aquests programes que tenen, no?, perquè n'hi ha molts al mercat, però tampoc sabem quins funcionen i quins no. Llavors, per això també va ser molt interessant.
Mm-hmm. Per tant, creus que la qüestió econòmica pot ser una de les principals limitacions?
Sí, la qüestió econòmica és una de les limitacions, sí. El que passa que també pensem que si sabem que un 20% de les embarassades els hi passarà això, tampoc necessitem 50 dispositius d'ulleres, no? Tenint uns quants tindríem suficient, no? Tampoc necessitaríem comprar molts dispositius, no? Però sobretot això, més que comprar les ulleres o tenir-les, això és fer convenis amb empreses que els interessi fer estudis per validar clínicament els seus dispositius, eh? I sobretot amb aquestes barreres que tenim d'accés als serveis de salut mental, que realment ara mateix només podem derivar aquestes dones amb problemàtica greu, no? Doncs també és una manera d'obrir el nostre ventall de servei.
Mm-hmm. Teniu previst ampliar la recerca o aplicar-ho a altres col·lectius o etapes de la maternitat?
Hem estat 3 anys per fer aquesta validació i ara mateix, clar, el que seria molt interessant és veure quina sostenibilitat té en el temps, no? Clar. Saber si aquestes dones que realment durant l'embaràs han demostrat que els seus símptomes d'ansietat i depressió moderada disminueixen, si realment durant el postpart continuen així, no? Doncs això seria una altra línia d'estudi que tindríem, sí.
Mm-hmm. Bé, doncs avui hem conegut una miqueta més sobre aquest estudi, sobre com s'ha dut a terme i quins han estat els resultats. Veurem com continua, diríem, l'aplicació en aquest àmbit en els pròxims anys. No sé si hi ha alguna cosa que volguessis acabar per aclarir, Marta.
Bueno, sobretot donar les gràcies a totes les dones que van participar, no? Que sempre dediquen el seu temps, malgrat que és una cosa que els hi va anar bé, però des del principi no ho sabíem, però i també a totes les llevadores que van participar a l'estudi, no? A l'empresa, que es diu De l'Àguila Games, que es dedica a fer programes de realitat virtual, també donar les gràcies.
Doncs gràcies a tu també, Marta Jiménez, coordinadora de llevadores de la CIR, de Mutua Terrassa, que a Sant Cugat, recordem, els trobareu al Camp de Valldoreix. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Hola, sóc en Roger Rubió i vull recomanar una cançó del nou disc de la Maia que ha sortit aquest any i estic molt enganxat. I recomanaré una que es diu Tocotó, que és curiosa, és bastant diferent, molt a Maia i m'agrada molt.
Que quiero quedar primera. Mira, todos han salido y yo sigo en la bandera. Y venga que ya estamos listos. Trota por la carretera. Y si todo ya está escrito, yo seré a quien lo lea. Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, corre, caballito, sigue la carrera, que si no nos despistamos podremos tomar la delantera. Voy contra el viento, todos me alcanzan, no llego a tiempo, voy despeinada. La última vuelta, estoy cansada, y en las apuestas soy la que gana. Voy contra el viento, todos me alcanzan, no llego a tiempo, voy despeinada. El mundo gira, nunca se para, sigue corriendo, no pasa nada. Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, corre, caballito, ya nos acercamos y ahora que estamos llegando veo que esto no es ninguna carrera.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Quan pensem en jazz, sens dubte ens venen a la ment aquells locals soterranis plens de fum i pràcticament a les fosques de Nova York. Però què en pensaríeu si us digués que una de les millors bandes joves de jazz és catalana i amb segell Pota Blava? El pretenc Joan Chamorro lidera un projecte que ha anat aconseguint molts èxits al llarg dels anys, fins al punt de ser escollida com una de les millors big band de jazz al prestigiós festival Essentially Lighton. Marxem, doncs, fins al Prat. Víctor Asensio, molt bona tarda.
Bona tarda. La Sant Andreu Jazz Band, amb 24 joves liderats pel pretenc Joan Chamorro, ha quedat segona en el festival Essentially Ellington a la Metropolitan Opera House de Nova York, un certamen impulsat pel trompetista Wynton Marsalis, tota una estrella del jazz, on s'han enfrontat a dues bandes dels Estats Units, la Memphis Central High School de Tennessee i la Osceola County School for the Arts a Florida. Al marge de la competició, l'estada ha permès als i les intèrprets gaudir de classes magistrals, jam sessions i tota mena d'activitats educatives al voltant del jazz. Per saber com ha estat aquesta experiència, saludem Joan Chamorro. Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Víctor?
Com sorgeix l'oportunitat de participar en aquest certamen?
Bé, nosaltres ja havíem tingut una relació amb el que era la Lincoln Center i Wynton Marsalis, primer perquè fa anys vam anar a inaugurar una sala a Marcià, que és un festival de jazz a França, on ell va cada any i té una estàtua en una plaça, etc. És com el director, diguéssim, i allí ja vam estar en contacte amb ell, ens va sentir. Després, fa uns anys també començar el concert que tenia la Lincoln Center al Palau de la Música, obrint el concert nosaltres amb dos temes, en el Sant Andreu Jazz Band, d'acord? I a part, pues, músics de la Jazz al Lincoln Center han contribuït, han tocat amb el Sant Andreu Jazz Band, hem gravat Walter Gordon, Terrell Stafford i més últimament també amb Ted Nash, per exemple. I bueno, hi havia una relació. Llavors sabia que era projecte que estava dedicat a ensenyar música de jazz als nens i ens coneixien, havien vist moltes coses nostres i ens van convidar. Llavors hem anat a participar dins d'aquest Essential Ellington, que eren 27 big bands dels Estats Units, eren una d'Austràlia, una de Japó i nosaltres d'Europa.
Déu-n'hi-do, per tant, al final aquesta representació ja no només de Sant Andreu, ja no només de la teva escola, sinó de, fins i tot del jazz europeu, Déu-n'hi-do.
Sí, i era la primera Big Band que venia d'Europa, de tots els, perquè això era el 30 aniversari de totes les vegades que ho han fet, era la primera vegada que anava una Big Band d'Europa.
Ostres, quin honor, no?
Pues sí, la veritat, home, solament que es convidessin, perquè a més anaven convidats, no? Nosaltres no havíem tingut que enviar res per anar, no havíem entrat en el enviar vídeos i coses perquè ens acceptessin, sinó que van ser ells directament que es van convidar i a més es van fer càrrec de gran part dels viatges, etc.
Com ha estat la dinàmica del concurs? Com eren els enfrontaments entre bandes? Com ha funcionat això?
Bueno, tocaven cada banda tocaven tres temes. Hi havia un jurat composat per gent molt potent del jazz, del més potent que hi ha en el món. I llavors va haver un dia que quan van tocar nosaltres tocaven cinc o set grups en un lloc i en un altre, paral·lelament, en dos jurats diferents. Llavors, d'aquests 30 grups passaven 10. grups a la, a després, no? I, bueno, nosaltres vam passar, ens va donar molta alegria, perquè, bueno, ja que havíem anat, almenys passar amb això, tampoc passava res, jo no sou massa de concursos, però, bueno, ja que havies anat, pues, estava bé que s'haguessin reconegut que estaven entre els 10 millors, entre comillas, no? I llavors vam actuar els 10 següents, el dissabte, em sembla, i de tribunal teníem a Winton Marsalis, a Plazo Marsalis, a Randy Brecker, a gent, bueno, doncs això, no, més potent. I quan va acabar, va passar una estona, una hora o dos, no me'n recordo, i van anunciar els tres finalistes, que érem aquests dos que has dit, i nosaltres, no? Que llavors va ser ja com l'explosió, no? I està entre els tres últims, i a més pensa que el concert es feia en un lloc que era, que s'ha fet en el Metropolitan Opera House, allí en New York, que és una sala increïble per 4.000 persones.
És mítica.
I llavors era tocar allí davant, abans que toqués la Lincoln Center, no? I ja quan van tocar i després van... De fet, ja se sabia abans quin era l'ordre del pòdium, diguéssim, no? Nosaltres vam quedar segons, llavors ja va ser increïble. Va ser el màxim que podíem esperar quedar segon, perquè, òbviament, pensar en quedar primers, tenint en compte que hi havia tantes bands bones i que eren moltes d'allí del país, era una bogeria, però segon tampoc ho pensàvem, però mira...
Ja que doncs imagino que contents. A mi m'agradaria saber... Com s'ha coordinat aquest viatge? Ja has dit que doncs, l'organització se'n feia una miqueta a càrrec del que eren les despeses, però, clar, organitzar això amb joves que estan estudiant, que tenen, no, curs escolar, etc., ha estat molt difícil?
Bueno, a veure, jo tinc l'apoyo dels pares, especialment de quatre pares, de la Lorena, del Xus, de la Glòria, de la Melissa, que han treballat moltíssim, especialment la Lorena, moltíssim, en l'organització de tot això, i després, òbviament, pues, molts correus cap aquí, cap allí, els viatges, els hotels, i no ha sigut fàcil, la part econòmica tampoc, nosaltres vam, per sort, van tindre l'ajuda de $25,000 per part del Jazz at Lincoln Center, que va fer una inversió perquè nosaltres no tenim diners, òbviament no podíem anar, i van tindre que recórrer a fer un crowdfunding a través de l'Aixeta, que encara està obert per ser la gent que els vulgui apoyar, perquè van recórrer a diferents entitats polítiques i no polítiques, i ni tothom va dir que bé, que maco, però ningú ens va apoyar econòmicament. Nosaltres hem pogut anar perquè el Lincoln Center va apostar per nosaltres, no? Però, bueno, és una cosa, és una història que, bueno, que està ahí, no? L'apoyo a la cultura, l'apoyo a portar les coses que funcionen a fora de Catalunya, no? Que és absolutament zero. Però, bueno, és un altre tema.
Sí, i tant. Creus que oportunitats com aquestes dignifiquen la feina de professor de música? És a dir, i ara m'explico, no vull dir que no sigui digne, però aquesta imatge del professor de música, igual que un professor d'anglès, igual que un professor de futbol, són professors d'una activitat extraescolar on els nens hi van a passar la tarda quan surten de l'escola. En canvi, aquí, una mica el que esteu proposant és, això no és un extracurricular, això és gairebé un estil de vida, no és un projecte de futur, són uns estudis.
Bueno, per mi la professió de professor en si mateixa és sagrat, sigui en el meu context en el qual tenim moltes coses molt potents que sempre fem, no? Des de fa 19 anys, si senzillament ets un professor d'escola o d'una escola de música i tampoc tens aquella visió d'anar a Nova York a tocar o anar al Palau de la Música, no? Tot és, jo penso que l'educació és molt important i el que s'ha de fer és amb molt d'amor. És veritat que nosaltres, el nostre projecte que portem l'any que ve, 2026, fem 20 anys, sempre hem estat pues, ahí per fent coses molt maques. De nosaltres hi ha una pel·lícula que es diu Film of Kids and Music, hi ha interès en fer hi han fet molts documentals, gravem discos cada any, 3, 4, 5, 6, en diferents històries relacionades amb el projecte, no? Llavors, clar, dir que dignifica... Jo penso que, ja dic, insisteixo, la professió de professor en si mateixa, més enllà d'on arribis, és molt digna, és molt important, és necessària, i després, òbviament, pues, bueno, si tens la sort i treballes i fas un bon equip per arribar pues, on estem arribant nosaltres, pues, millor que millor, no? Els nens, òbviament, no és una activitat secundària, no pots estar en un projecte com el Sant Andreu si l'activitat és secundària, no? Aquí han d'estudiar molt, han de treballar molt i han d'entendre que sí que és veritat el que tu deies perfectament, Víctor, que al final estar aquí i ser músic de jazz és una vida, no? És una vida, perquè el temps lliure que tens quan van a l'escola, arriben a casa, han d'estudiar, han d'escoltar, han d'estar immersos en això, no?
Més enllà del concurs, aquesta estada a Nova York ha permès als estudiants i les estudiants tenir classes magistrals, participar en jam sessions, tallers, no?, també vinculats al món del jazz. Quins aprenentatges creus que han pogut treure els teus alumnes que no puguin treure amb tu?
Bueno, a veure, sempre quan hi ha un professor nou, òbviament, hi ha idees noves, hi ha coses noves. Jo penso que lo important d'aquest viatge pels nens és, primer, que molts d'ells era la primera vegada que estaven a Nova York, que això ja és impressionant, el viatge en si mateix, fer-ho en la comunitat aquesta d'altres nens, en altres joves, amb les mateixes inquietuds, no? Això també és molt important. I després el fet de que vas allí i et trobes, diguéssim, tocant o compartint escenari millor que concursar, perquè al final estàs compartint escenari amb gent de la teva edat, pot ser una miqueta més gran alguns, la teva passió, que és la música, no? I això ja és un gran què. Després, pues, òbviament, si te trobes allí a gent de la Lincoln que t'està fent una classe, t'està fent una masterclass, t'està dient coses, pues, tot enriqueix, no? Però jo crec que és més el fet de la comunitat, no? De veure que tu estàs ahí i que estàs en un punt molt alt de lo que és el jazz a nivell mundial i a nivell de joves, però que molts d'ells ja són professionals. En les Andreas van, hi ha alguns que ja guanyen la vida o que ja treballen molt, no? Llavors, sentir que pots fer-ho, sentir que estàs ahí, i això t'anima i te motiva per continuar treballant i estudiant. La motivació és superimportant, no? I el fet de tocar en grup i tocar amb més gent al teu costat, que fa el mateix que tu.
De fet, ja ho has apuntat, hi ha molts alumnes de la Sant Andreu de Jazz Band que s'hi han pogut dedicar al món de la música, s'han pogut dedicar al jazz. Hi ha algun mètode chamorro per l'èxit, cometes, i permet-me que digui èxit, al final l'èxit és molt, molt relatiu, no és només vendre discos, pot ser moltes coses de la vida, però per què aconseguir assolir aquests objectius de ser un músic de jazz i viure la vida sent músic de jazz? Hi ha algun mètode chamorro?
Bueno, hi ha un mètode chamorro, com es deia en un diari fa molts anys, no?, del gran Alfredo Papo, que el mètode chamorro deia. Hi ha un mètode, però no és una cosa especialment nova. Jo penso que hi ha molt d'amor, molt de carinyo per lo que faig, m'agrada molt l'ensenyança, i després hi ha, resumint molt, seria per què no afrontem l'aprenentatge de la música com un aprenentatge d'un idioma, no? O sigui, no ens basem des del principi, em refereixo, no ens basem en la codificació del llenguatge, sinó que anem directament a escoltar moltíssim, a memoritzar, a entendre els sons, a poder cantar, a disfrutar del que estem escoltant, disfrutar del que estem estudiant cada dia des del primer dia, i a partir d'ahir, si tu un nen aconsegueixes que disfruti del que fa, òbviament la seva capacitat de créixer és molt més gran que si ho fa per obligació. Llavors, òbviament, hi ha una sèrie de coses, no es pot explicar en un minut ni en dues hores el mètode chamorro, no? Però que està basat en això, està basat en escoltar moltíssima música, en cantar, en disfrutar des del primer moment que agafes un instrument, des del primer moment. Vale? No ets músic quan portes 10 anys ni quan saps totes les escales. Pots ser músic des del primer moment quan toques una linda melodia o quan toques una cosa que està a temps, i això es pot fer des del principi pràcticament. No? Això seria un resum molt, molt, molt. I sí que és veritat que dels 80 i pico alumnes, o més que alumnes, diguéssim, joves que han passat per la Sant Andreu Jazz Band, hi ha molts que s'hi dediquen. Hi ha carreres com la d'Andrea, com la de Rita, com la de Lèria, la de Alba, Joan Massa, okay, Marc Martín, molta gent que està omplint el panorama jazzístic de Catalunya, i jo diria que d'Espanya, no? I a nivell internacional, molts d'ells, no? O bastants d'ells. Bueno, això vol dir que penso jo que fent una bona feina, perquè a més, no, l'important d'aquest projecte que jo he pogut anar veient per lo que la gent diu, no? És que no es queda el treball en els alumnes, no es queda el treball en l'Andrea ni en el Joan Mar, sinó que és en el grup, i aquest grup, al posar-lo de cara a la gent, té un impacte també en la gent. És com una referència, s'ha convertit en una referència el projecte de Sant Andreu Jazz Band. Jo he anat a Itàlia, he anat a Cincinnati, he anat per tota Europa, possiblement aniré a Mèxic un altre cop per segona vegada a explicar el meu projecte i a fer que allí també hi hagi una vivant de joves que treballen en aquesta línia i que puguin aconseguir sonar com a, no com a Sant Andreu Jazz Band, sinó sonar bé, sonar amb alegria, sonar amb bons solos, etcètera, no? I això és, I penso que això és l'important, no? Que altres joves vegin que joves d'aquestes edats, de 10, de 8, de 12, de 14, es dediquen a la música de jazz, es dediquen a la música en concret, a la música de jazz, que poden improvisar, que poden tocar, i que, no, i que el jazz no és una música d'adults, no és una música d'intel·lectuals, no és una música per snobs, sinó que el jazz és una música popular que pot ser degustada des de molt petits, no? I això crec que és important, el missatge. I això és una de les coses que nosaltres hem, des del principi, des del 2006, quan vam començar, hem continuat fent-ho i amb el que jo crec absolutament.
Doncs Joan Chamorro, director de la Sant Andreu Jazz Band, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona per aquest projecte.
Moltíssimes gràcies per fer-nos eco de, fer-vos eco del nostre treball i fins la propera. Ja sabeu, jo soc del Prat, o sigui que...
Que vagi molt bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Doncs, Joan...
Vale.
Ho deixem aquí, però no patiu, demà tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí ens hi trobareu. Tornarem a estar connectats. Gràcies a tots, passeu una molt bona tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?